Es compleixen 175 anys de la implantació de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. En el marc d'aquesta diada s'ha celebrat un acte on l'alcalde David Quirós ha posat en valor el servei cap a la ciutadania de la policia local. També s'ha referit a l'acord laboral al qual s'ha arribat amb la plantilla de la Guàrdia Urbana. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest acte de la Guàrdia Urbana. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. La crisi de la pesta porcina africana afecta també l'Hospitalet. Arran de les restriccions que ha anunciat avui la Generalitat, a la ciutat no es podrà accedir a la llera del riu Llobregat i tampoc a la zona de Can Trabal fins al 14 de desembre. L'Hospitalet es troba entre els municipis de baix risc. Tret de sortida al Saló del Manga. Des d'avui fins al 8 de desembre, el recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet acull aquest saló, però on desfilen mangakes i otakus. A més del manga, també es fan altres activitats com concursos de cosplay, tallers o exposicions. L'Hospi confia en sumar una nova victòria contra el Peralada aquest diumenge a la tarda. Els de Cristian Gómez volen sumar els 3 punts per afiançar-se a la part alta de la taula. Amb motiu de la diada del 175è aniversari de la implantació de la Guàrdia Urbana a l'Hospitalet, l'alcalde David Quirós ha destacat la vocació de servei de la policia local i ha garantit que el govern municipal farà el possible per dotar-la dels recursos necessaris. També ha destacat que l'acord laboral assolit aquesta setmana té com a objectiu final atendre les necessitats de la ciutadania.
En un acte institucional, en presència de la resta de cossos policials que actuen a la ciutat, l'alcalde David Quirós ha reivindicat la Guàrdia Urbana com a peça necessària per garantir la convivència.
I amb el repte present de garantir una ciutat segura, ordenada i profundament humana. Una ciutat on la convivència no sigui una aspiració, sinó una realitat quotidiana en el nostre dia a dia.
Quirós també ha posat l'accent en el fet que la seguretat reforça i garanteix la llibertat. I ha recordat actuacions policials d'aquest any 2025 com el desmantellament de 23 narcolocals i les operacions policials per combatre la multireincidència, l'incivisme i l'ús del patinet amb finalitat delictiva. També ha anunciat que el projecte de comissaria conjunta de Guàrdia Urbana i Policia Nacional arrencarà en breu.
Hi ha un projecte clau i és la nova comissaria conjunta de la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional. Estem ultimant la licitació del projecte i aviat farem un pas decisiu per disposar d'un equipament modern, funcional i pensat per reforçar la coordinació entre els cossos i oferir un millor servei a la nostra ciutadania.
L'alcalde també s'ha referit a l'acord laboral assolit amb la Guàrdia Urbana, que ha estat validat pel 90% de la plantilla i ha assegurat que l'objectiu final ha de ser millorar el servei que rep la ciutadania.
Per aconseguir un acord que no fos només administratiu, sinó que fos un acord útil i transformador per la nostra Guàrdia Urbana. El pressupost que volem aprovar pel proper 2026 ja recull la dotació econòmica de l'acord.
En qualsevol acord, totes les parts han de renunciar a les seves posicions inicials. Jo crec que hem assolit un bon acord pel que fa a una millora de condicions de treball, però especialment també important pel que fa a una millora del servei de la Guàrdia Urbana que ha de prestar a la nostra ciutadania.
Com és tradicional, la Diada de la Guàrdia Urbana ha fet un homenatge als agents de la policia local que s'han jubilat aquest any i ha donat la benvinguda als que després del període de prova ja són agents a l'Hospitalet al 100%. Al juny de l'any vinent s'incorporaran 26 agents que estan completant la formació a l'Escola de Policia de Mollet del Vallès i l'Ajuntament té previst convocar altres 40 noves places de Guàrdia Urbana en 2026.
Les restriccions per la pesta porcina africana arriben a l'Hospitalet. El govern ha ampliat el nombre d'espais naturals on no es pot accedir per evitar la propagació de la pesta porcina africana i que afecten a una norantena de municipis, entre els quals hi ha l'Hospitalet. Així doncs, fins al 14 de desembre es prohibeix l'accés a la zona de la llera del riu Llobregat i a Cal Trabal. Durant aquest període no es poden fer activitats d'oci, de caça i forestals en aquestes zones de la ciutat. La mesura arriba a les portes del Pont de la Puríssima. D'altra banda, a partir del 15 de desembre es prohibeix l'accés al medi natural per realitzar activitats de lleure organitzades en grup. Fins ara s'han confirmat 13 senglars positius per pesta porcina africana. L'Hospitalet es troba a la zona de municipis de baix risc. I avui acabem la ronda de portaveus dels grups municipals amb l'Hospitalet en Comú Podem. Tenim a l'espai de l'entrevista Manuel Domínguez, portaveu dels grups de l'Hospitalet dels Comuns aquí. Bona tarda.
Molt bona tarda.
L'any passat els pressupostos es van aprovar gràcies al vot favorable dels comuns. Enguany, com estan les negociacions?
Bueno, les negociacions enguany estan... primer van començar molt tard, vam estar esperant... primer de tot, es van aprovar les ordenances fiscals sense cap mena de conversa o negociació, ni amb nosaltres, ni sembla que amb ningú, i la qual cosa ja de sortida això és una cosa extraordinàriament negativa, perquè això indica que el govern vol tirar endavant sense diàleg, sense negociació, perquè les ordenances fiscals, evidentment, són un tema fonamental per després entendre el pressupost, especialment enguany, que teníem un tema molt important, una nova taxa. Això s'hauria d'haver parlat, s'hauria d'haver negociat. Per tant, ja vam començar malament. Després, les negociacions van començar tard i com que, bueno, nosaltres vam plantejar que com que el grau de compliment dels pactes anteriors ens semblava molt deficient, i si ho hem manifestat al PSC directament, en totes les reunions que hem tingut, com públicament també ho hem dit, vull dir, no és cap novetat, eh? No és que jo vingui ara i digui, mira, ara de sobte, diu, no, no, ho hem estat repetint, per tant, no és cap sorpresa de que estem molt insatisfets del nivell de compliment dels pactes anteriors. Per tant, per enguany plantejaven unes poques mesures, però contundents. I hem plantejat doncs, no construir a Cosmetoda 2, la pastilla que anomenen Cosmetoda 2, moratòria i pla d'usos hotelers i de residències d'estudiants per tal que no hi hagi cap llicència més, la defensa i la millora i la reforma del Parc de l'Alhambra. Després també hem plantejat la construcció o l'adquisició, perdó, construcció no, perdó, l'adquisició, reforma de 500 pisos. Sabem que és una quantitat molt gran i, per tant, bueno, podríem entendre que no s'arribés, però si plantegem aquest horitzó, doncs ja plantegem un horitzó relativament assumible, tenint en compte que en el pacte de l'any anterior han quedat 16 milions d'euros que es van comprometre amb nosaltres a que s'invertirien en habitatge al llarg de l'any 25 i que no s'ha invertit ni un euro. Per tant, aquests 16 milions més la inversió que s'hauria de desenvolupar al llarg de l'any 26, que hauria de ser com a mínim igual o superior si realment hi ha un pla d'habitatge, si realment hi ha aquesta voluntat d'intervenir en el tema de l'habitatge. Per tant, era una quantitat de diners segurament que es pot apropar-se a l'adquisició i reforma d'aquests 500 pisos, que és una urgència. És una emergència d'aquesta ciutat, el tema de l'habitatge, al qual se li ha de donar una sortida ja. I també denunciem això, que al llarg d'aquest any no s'hagi dedicat ni un euro. Ens deien que perquè no hi havia pla d'habitatge, però hi havia altres maneres, hi ha maneres d'actuar, d'intervenir, ni que sigui recolzant, per exemple, a la Florida hi ha una cooperativa que està intentant fer coses, no han tingut ni el gest de fer costat a aquesta cooperativa, en fi, ajudes, etc. Per tant, 500 pisos. El tema de les escoles, que ara en parlarem, si vols, inversions a les escoles i el tema del 03, municipalització del 03, també de la plantilla de treballadores. I finalment també plantejaven un increment substancial, evidentment nosaltres plantejàvem duplicar, però bueno, si no és possible, veurem quan, les subvencions a les entitats. Les entitats d'aquesta ciutat són un tresor, fan una funció extraordinària. En aquest moment considerem que estan molt maltractades i molt infradotades. Per tant, s'ha d'incrementar, per una banda, la quantitat de diners destinada a les entitats, les subvencions, i després millorar el mecanisme, que això és un altre tema, eh? Però bueno, ja és que cal millorar tot el funcionament intern de l'Ajuntament. Bueno, hem fet aquestes com 6 demandes i la resposta que hem obtingut doncs, no ha estat en absolut satisfactòria. Conclusió, en aquest moment, el pacte està lluny.
Per tant, entenc que si aquestes demandes o propostes no s'accepten, en el proper ple municipal, que és el 19 de desembre, no aniran els pressupostos?
Això no ho sabem.
O s'haurà d'anar a finals d'any?
A veure, la responsabilitat de presentar els pressupostos és del govern. I la responsabilitat de que s'aprovin aquests pressupostos és del govern. Per tant, aquesta pregunta s'ha de fer el govern. Nosaltres no ho sabem, això.
Si es presentessin el 19 de desembre, Comuns, què votaria?
En aquest moment no votaríem en contra perquè no són els nostres pressupostos ni tan sols acullen aquestes peticions bàsiques.
S'esperarà com l'any passat, que va el 30 de desembre o més enllà?
Sí, ens diuen que és possible continuar negociant a partir d'aquestes demandes, doncs igual sí, no sé. Però insisteixo, això és la pregunta que l'heu de fer al govern. Nosaltres, en aquest cas, som un actor secundari.
Uh-huh. En principi, hi ha hagut ronda de portaveus aquesta setmana. Des d'Esquerra deien que votarien que no si no es canvia la taxa de residus. PP deia que tampoc no, si no rebaixen els impostos, i Vox no entraria. Queda el PSC, necessita el vostre vot. No sé si a millor per responsabilitat i que no es prorroguin els pressupostos votarien una abstenció.
Bueno, per responsabilitat el govern també podria complir els pactes que té amb nosaltres i recollir les nostres demandes. Això també seria un gest de responsabilitat.
Uh-huh. Bueno, ja passant al tema de pressupostos, però enllaçant amb una de les propostes que deia, el tema de l'emergència educacional, una cosa que han parlat des de Comuns en diverses ocasions. Fa una setmana l'Escola Milagros Consarnau, les famílies es manifestaven per millores en la seva escola, i després també en aquesta setmana hi ha hagut el de l'escola Josep Janés, que es queixaven perquè passaven fred, no? Que no funcionava el sistema de calefacció. Massa fronts oberts al tema educació aquí a l'Hospitalet.
A veure, fa anys que des de primer els sindicats, i en aquest cas Comissions Obreres, la pionera en la denúncia d'aquesta situació, i després molts altres, els sindicats, perquè els treballadors i les treballadores dels centres educatius, i això jo ho sé molt bé, perquè he estat un, també són els que segurament, un dels que primer es pateixen aquesta situació. Evidentment, els que més s'ho pateixen és l'alumnat, les famílies, però els treballadors també, no? Llavors, els sindicats fa molts anys que estan denunciant aquesta situació. I fa dos anys i així, Comissions Obreres va encunyar aquesta expressió d'emergència educacional. Ens trobem en una emergència educacional. L'emergència educacional a l'Hospitalet, en aquest moment diríem que té dos fronts, sobretot. Un, que és la manca d'escoles. En aquest moment a l'Hospitalet hi ha 29 grups extraordinaris, és a dir, la sobreràtio, la quantitat d'alumnes a les escoles provoca que, si hi ha dues línies, hi ha l'A i el B, doncs s'hagi de crear el C. Vale? I per tant, hi ha 29 grups extraordinaris, allò que en l'argot del gremi es diuen els bolets. Clar, això significa que en aquella escola han hagut de crear una aula, per tant s'han hagut d'eliminar l'aula de música, l'aula d'audiovisuals, la biblioteca, en la qual cosa això té una repercussió en el conjunt de la qualitat de l'ensenyament d'aquella escola. Això per una banda. Les sobreràtios. Totes les aules d'aquesta ciutat, de les escoles públiques, estan per sobre de la ràtio permesa per la llei. Per tant, tots sabem això, també l'efecte no és el mateix tenir en una classe 27 que 35. Això també t'ho puc dir de primera persona. ¿Vale? Per tant, la qualitat de l'ensenyament és a l'Hospitalet, no és el que ha de ser per a aquesta situació. Diuen, falten quatre escoles i un institut. I com que tenim el drama de que no tenim ni espai per construir-la, imagina't, s'estan fent, van promoure aquella moció perquè es poguessin construir escoles, sense les característiques i les normes de la llei, per l'excepcionalitat, no? Però és que, a més, tenim aquesta situació estructural i, a més, tenim aquesta altra situació, que és que molt bona part de les escoles d'aquesta ciutat són obsoletes. Les del Pla d'Urgència de l'any 70, van presentar una moció fa poc, precisament arran del tema de la Milagros Consarnau. Hem de dir que hi havia diners a la dècada del 2000, se'n van començar a substituir algunes d'aquestes escoles, Pompeu Fabra, Bisbe Berenguer, etc. però es va tallar, va venir la crisi, les retallades del govern Mas, però és que l'any 2022 el grup dels comuns va pactar al Parlament perquè s'aprovessin els pressupostos de l'any, d'aquell any, del govern aragonès. El grup dels comuns va votar a favor i una de les demandes era que es reprengués aquest procés de substitució de les escoles del pla d'emergència, del pla d'urgència dels anys 70. Que crec que la primera, la següent era Milagros Consarnau. Mm-hmm. Pues això tampoc s'ha complert. I per tant tenim aquestes escoles que cauen literalment, i quan dic cauen, el Milagros Consarnau estan caient, i després hi ha les deficiències de totes les instal·lacions. Ha sortit el tema de les calefaccions, el tema dels patis, podríem parlar, és terrible.
Sí, són moltes situacions que es junten. Doncs Manuel Domínguez, portaveu de l'Hospitalet Tant Com Ho Podem, gràcies per venir i explicar-nos una part de l'actualitat informativa.
A vosaltres.
I continuem amb l'informatiu parlant d'un important avenç de l'Hospital de Bellvitge. Gràcies a un nou fàrmac han pogut fer un trasplantament renal a un pacient que no podia ser operat. És la primera vegada a Catalunya que es fa una operació com aquesta fora d'un assaig clínic.
Yo hago una vida normal y corriente, sabiendo que hace 3 meses me han trasplantado, tomando los inmunodepresores y todas las pastillas que tengo que tomar, pero la verdad es que es un cambio radical en la vida del paciente. O sea, no tiene nada que ver estar conectado a una máquina 3 o 6 días a la semana a poder tener una libertad, poder viajar.
L'Òscar ha passat 9 anys esperant un trasplantament renal impossible. Els seus anticossos hipersensibilitzats refusaven qualsevol operació després d'un primer intent. Tot va canviar el setembre, quan professionals de l'Hospital de Bellvitge van recórrer a l'imlifidasa, un nou fàrmac capaç de descompondre els anticossos per fer l'operació. Ara s'ha convertit en el primer pacient fora d'un assaig clínic a Catalunya i amb un sistema immunitari hiperactivat en rebre un ronyó.
Este medicamento te permite revertir la situación temporalmente, eliminar esos anticuerpos y nos da una ventana para que sí que el paciente por fin pueda recibir su oportunidad. Siguen teniendo un riesgo elevado de rechazo, pero que de una manera u otra luego después del trasplante podemos manejar.
S'ha de mirar a les 2 hores i a les 4 hores després d'haver administrat aquest fàrmac si s'han eliminat prou anticossos. Si són negatius els resultats, llavors es pot procedir al trasplant. ¿Vale? I si són positius, s'ha de tornar a donar una altra dosi. I és aquesta la finestra que hi ha d'oportunitat.
Tot i ser un gran avenç mèdic, aquest tractament està reservat a pacients molt específics.
Hablamos de 5 o 10%, pero de estos 5 o 10%, al final son muy pocos los que tienen de verdad tantos anticuerpos que es difícil encontrar un donante, por lo que al final no son muchos pacientes, son pacientes muy seleccionados, tienen que ser jóvenes porque es un tratamiento inmunosupresor potente, no tienen que tener mucha fragilidad.
El canvi de vida per un pacient amb aquestes característiques és immediat. L'Òscar ha passat de fer-se diàlisi 6 dies a la setmana a gaudir d'una llibertat impensable fa uns mesos.
Al poder hacer unas vacaciones, durante 9 años no me he podido alejar una hora de mi casa, de trayecto, una hora, por el simple hecho de si te llamarán, no te llamarán, la diálisis siempre tienes que concertarla con hospitales de la zona porque no puedes dejar de hacer diálisis. Entonces es un poco, una vez estás en esto, estás muy atrapado en tema de viajes y cosas así.
De moment, l'equip del doctor Medellí ja té 5 pacients localitzats i estudia tractar 1 o 2 l'any que ve.
El bar Còrdoba està d'enhorabona. Aquest establiment emblemàtic de Pubilla Casa s'ha celebrat els seus 50 anys regalant 100 quilos de patates braves. La festa també ha servit per anunciar la comercialització de la seva salsa.
El mític bar Còrdoba de Pubilla Casas fa 50 anys. Per celebrar-ho han regalat 100 quilos de patates braves, 600 racions que ha pogut degustar tothom que s'hi apropava.
Muy buena, son muy buena, la verdad. No sé cómo definirla. No tiene nada que ver con la salsa normal brava.
Muy buena, está muy rica, la verdad que sí. Y la salsa ya tiene un punto diferente y picantito que a mí me gusta, pues están muy buenas.
Una salsa brava que, aprofitant l'aniversari, el bar Còrdoba ha començat a comercialitzar.
Estamos celebrando que el bar Còrdoba cumple 50 años y más a más que comercializamos nuestra salsa. Entonces, como la ciudad cumple 100 años, regalamos 100 kilos de patata. O sea, lo hemos hecho todo ahí en un pack.
La recepta la va inventar l'àvia Josefa l'any 75 i ha anat passant de generació en generació. Un secret familiar que només coneixen 2 persones.
Como un sueño que tenía yo de decir, bueno, una receta de la abuela la vamos a meter en el potecito y que la pruebe todo el mundo. tomate, aceite, huevo, sal. Bueno, hay un secreto, claro, el secreto de la abuela.
T'esperes una cosa, després arribes i la trobes, que té un punt d'all, després te surt com una nou moscada, i jo la definia en algun vídeo com una beixamel tonejada, no? És molt cremosa, llavors no crec que hi hagi una igual, però en lloc, i jo no he tastat, i he tastat unes 3.000 braves a la meva vida, i no he trobat res semblant.
Després de 50 anys, l'èxit de les seves braves ha situat el bar Còrdoba com un referent gastronòmic de l'Hospitalet. Un bar de tapes familiar i modest, però que també ha donat de menjar a cares ben conegudes.
El Orozco venia mucho, Pedro Sánchez, José Andrés el cocinero, Ferran Adrià... Y la verdad que así para un bar de barrio pequeñito, con tapas caseras, la verdad que es un orgullo.
És una institució, llavors és una institució que va lligada al món de les braves i també jo crec que a la vida de l'Hospitalet. O sigui, jo no conec ningú que li diguis Córdoba i no digui Hospitalet.
Aquest bar el conec de tota la vida, el venia amb els meus familiars, els pares, després amb les amigues, ara amb les companyes de treball i bueno, és com el lloc de reunió.
La salsa brava es pot comprar al mateix bar Córdoba i a través de la seva pàgina web.
I a partir d'avui tornen els otakus i mangakas a l'Hospitalet. Fins al 8 de desembre, el recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet acull el Saló del Manga. Fins allà s'ha desplaçat la nostra companya Maria Sant Blas per veure les novetats d'enguany.
Des d'aquest matí de divendres i fins dilluns aquí a Fira Gran Via es podrà disfrutar d'una nova edició del Saló del Manga aquí a l'Hospitalet de nou. He pogut copsar algunes opinions dels assistents que durant aquests 4 dies podran disfrutar no només de la quantitat d'estants que hi ha, sinó també de tallers, esports, menjar, cosplay, tot plegat perquè els otakus doncs, puguin disfrutar. El recinte firal de Gran Via s'ha omplert un any més de fans del manga i de l'anime en la 31a edició del Saló del Manga que arriba marcada per la febre de la música K-pop. Tot i que no han faltat els clàssics com Shin-chan o Doraemon i d'altres personatges més actuals, tots ells han format joguina, peluix o pòster, també representats pels visitants que any rere any es caracteritzen dels seus personatges preferits.
Jo de Kyoshiro Rengoku, d'una sèrie que m'agrada molt, que em va ensenyar el meu amic.
Jo vaig de Hornet, de Hollow Knight Silksong, un videojoc.
Vaig de Nopomni, que és d'una sèrie que està a YouTube, es diu The Amazing Digital Circus.
Jo vaig de Kim Dok.
Jo vaig a la Rese de Chainsaw Man i està de la seva versió de Bomba.
I jo del Denji de Chainsaw Man també, versió motosierra.
Deadpool, porque me gusta el personaje, el humor negro que tiene y eso, y que es más extrovertido.
El programa del Manga 2025 torna a ser extens amb exposicions, sessions gastronòmiques, projeccions de pel·lícules, concursos de ball i les signatures d'autors, tot plegat repartit en diferents espais de la fira.
Ha mejorado bastante en cuanto a exposición, diseño y me ha impresionado bastante. Entonces yo creo que está mejorando cuando yo tenía pensado que igual iba a empeorar, pero me está subiendo las expectativas.
Bé, ja de bones primeres he vist que és un poc més gran i m'ha agradat molt perquè ja s'estava fet un poc petit. I el que més vull veure és a Nona-chan, perquè m'encanta Nona-chan.
Jo, sincerament, vinc per veure la gent com va vestida. Llavors, la meva gràcia és veure que més gent vagi fent cosplay i pues, veure.
Sí, també mirar les pares dels artistes, no? Fer algun taller, no sé, fer una mica de comunitat.
La mascota del Saló, Lona-chan, que ja es va presentar en societat l'any passat, també ha estat protagonista d'aquesta edició, que es podrà visitar fins dilluns de 10 del matí a 8 del vespre.
L'Hospi juga aquest diumenge a la tarda per a l'Adà després de la jornada de descans del cap de setmana passat. L'equip de Cristian Gómez confia a sumar una nova victòria.
L'Hospi té aquest diumenge un nou test de nivell per intentar seguir a la part alta de la classificació. Visita el complicat camp del Peralada, un territori que no se li dona especialment bé als ribarencs, amb 3 derrotes en les últimes 4 visites. L'equip confia a trencar aquesta dinàmica i ho intentarà fer amb la nova incorporació d'Ignasi Kerr, ja disponible, un davanter incisiu que esperen sigui una bona aportació per l'atac de l'equip.
no estará disponible y a partir de ahí veremos, ¿no? Sí que es cierto que lleva 3 entrenamientos, que se tiene que adaptar un poquito, pero lo que hemos visto, pues estamos aquí muy, muy contentos, ilusionados. Creo que es el perfil que nos faltaba arriba, ese perfil de que va a buscar los balones en el área, que es potente, que pelea, que sabe jugar además, que tiene gol. Entonces, bueno, para los partidos cerrados que nos estaba costando el generar ese último remate, pues creo que nos va a dar mucho y estamos muy felices de tenerle.
Un Peralada que, com temporades anteriors, està a la part mitja alta de la classificació, tot i que aquest any li està costant especialment com a local. L'equip dirigit per Àlex Marçal només ha sumat un triomf al seu estadi contra el Vilanova el passat 19 d'octubre. L'Hospi ho vol aprofitar. Segons Cristian Gómez, s'ha de sortir amb intensitat i concentració per emportar-se la victòria.
Igual la intensitat tiene que ser la clave. Primera clave, lo que dije en Cambiadete el último día que nos pasaron por encima, pues tiene que ser, hemos aprendido la lección, espero, y a partir de ahí tenemos que ganar los duelos y luego en cuanto a fútbol creo que nos podremos imponer porque fútbol tenemos y estamos mejorando, pero ya te digo, si no igualamos la intensidad va a ser muy difícil porque allí es un partido duro, los últimos años ya se ha visto que cuesta que el Hospi pues saque puntos allí, entonces bueno, si igualamos la intensidad creo que podemos hacer un buen partido.
El partit entre el Peralada i el Centre d'Esports L'Hospitalet serà aquest diumenge a 4:45 de la tarda al Municipal de Peralada.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació elecdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.